Comença l'escola amb el repte de millorar els resultats acadèmics. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Jo volia anar des de l'estiu al col·le perquè tenia moltes ganes de veure les meves amigues.
Jo tenia ganes de tornar a jugar a l'escola.
Pues jo de veure els amics i jugar amb ells.
Aquest matí, prop d'un 1.140.000 alumnes d'infantil, primària, secundària i formació professional a Catalunya han tornat a les classes. La gran novetat d'aquest curs és que els mòbils estan prohibits a les escoles i restringits als instituts. I el gran repte és revertir els mals resultats acadèmics que van posar sobre la taula les últimes proves PISA, Sara Riera.
I justament perquè quan s'hagin de tornar a avaluar els alumnes els resultats no tornin a ser nefastos en matèries com matemàtiques, ciències o comprensió lectora, el govern firmarà un acord perquè l'assessori l'OCDE, que és qui organitza aquestes proves PISA a 30 països. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Serà un acord per comptar amb els millors experts, amb les millors pràctiques arreu d'aquests països en matèria educativa.
Aquest anunci no ha agradat als sindicats de l'ensenyament perquè creuen que les solucions no poden venir de l'OCDE. De seguida el sentirem també aquí al Catalunya Migdia. Mentrestant, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, va defensar que podien treure rèdit electoral del cas dels cartells contra els germans Maragall sobre l'Alzheimer. És una informació que ha revelat avui al matí de Catalunya Ràdio.
És una campanya tan agressiva que si la denunciem públicament potser arrenquem uns quants vots de solidaritat, va escriure Marta Rovira en un xat intern del partit quan la van informar que havien aparegut els cartells sobre els germans Maragall en diversos casals de Barcelona, això en plena campanya per les municipals.
Esquerra Republicana ja ha reaccionat i afirma que tot plegat forma part d'una guerra enmig d'un congrés per triar nou president. Ara el sentirem també. Mentrestant, a Madrid, l'opositor veneçolà Edmundo González Urrutia espera des d'ahir que el govern espanyol formalitzi l'asil polític que li ha garantit. Quan hi ha arribat, ha gravat un missatge.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
Aquesta arribada a Espanya d'Edmundo González Urrutia ha obert un nou xoc entre el govern espanyol i el Partit Popular, que ha criticat durament que se l'aculli sense reconèixer-lo com a guanyador de les eleccions que es van fer el juliol. La tesi que fan els populars és que s'està beneficiant Nicolás Maduro a Madrid. Paula Brujats.
Sí, diu el PP que s'ha fet un favor al govern de Maduro i que se li treu un problema de sobre amb el trasllat a Madrid de González Urrutia. Feijo ha acusat avui Pedro Sánchez de ser còmplice de Maduro, però el ministre d'Exteriors nega que hagin negociat amb el chavisme i es nega també a reconèixer la seva victòria.
El senyor Maduro está mucho más contento que ayer. Por tanto, ¿quién ha ganado? De momento Maduro.
No ha habido ninguna negociación. Y si alguien conoce alguna contrapartida, no tiene más que decirlo públicamente.
Mentrestant, nou intent per arribar a un acord que permeti reduir la jornada laboral a Espanya. Fins aquest migdia han estat reunits el Ministeri de Treball, la patronal i els agents socials. Sabem si s'ha desencallat alguna cosa a Madrid, Jordi Brascó?
Doncs encara no hi ha acord, però sí més optimisme, si més no per part del Ministeri, que ha plantejat una sèrie de mesures que acompanyarien la reducció de la jornada laboral amb la intenció de convèncer per fi la patronal. Mesures com ara un programa d'acompanyament per les petites empreses o també bonificacions per a aquelles empreses que ocupin aquestes hores que reduirien amb noves contractacions indefinides. Els sindicats, però, segueixen sense refiar-se de la patronal.
I tenim una bona notícia avui, que sempre són benvingudes. El tractament contra les infeccions d'orina podria millorar moltíssim. La Fundació Puigverd, de Barcelona, ha validat una eina nova que detecta bacteris en l'orina en un quart d'hora i en tres quarts et diu el millor antibiòtic per combatre'ls.
Ens ho ha explicat Carles Alonso Tarrés, que és microbiòleg clínic de la Fundació Puigverd.
Això hauria de ser un abans i un després. Jo trobo que és el primer pas perquè això s'apliqui en més infeccions urinàries i qui sap si en el futur es pot aplicar amb altres tipus d'infeccions.
I en la cultura, la temporada passada de teatre a Catalunya va fer les millors xifres de tota la seva història. Avui hem sabut que la recaptació va superar els 92 milions d'euros. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Ansu Fati s'entrena amb el grup amb l'objectiu de poder ser el Girona-Barça que juga diumenge.
Recuperat de la faci displantar, Hansi Flick, el tècnic, el podrà recuperar per diumenge. Marc Bernal ja ha passat per quiròfan, l'operació ha anat bé i estarà un any de baixa per la lesió als lligaments del genoll. I al Catalunya Migdia sentirem Quique Cárcel, el director esportiu del Girona, que avui ha fet balanç al mercat de fitxatges.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs globalment s'està circulant prou bé, però si sortiu ara a la carretera us trobareu cua compacta a la P7 de Vilafranca a la Granada, sentit nord, direcció Barcelona-Girona, per un accident que talla un carril. A banda, es manté un carril tallat a la P7 a Tarragona, sentit nord, per pèrdua de càrrega d'un camió, i retencions a l'N340 a Vallirana i a la Ronda Litoral a la Barceloneta, sentit Llobregat.
Això pel que fa a la mobilitat i pel que fa al temps, vaig a posar la catifa vermella.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Catifa vermella perquè tenim de cos present Francesc Mauri.
De cos present, això sona...
Home, estàs de cos present aquí,
sí,
mateix.
Sí,
aquí
sí,
mateix.
Sí, perquè habitualment ho faig des de la redacció de TV3, però vaja, ara hi torno, no volant, però gairebé.
Gairebé, gairebé. Escolta, hem vingut d'un cap de setmana en què hi ha hagut pluges. Això s'ha acabat aquesta setmana amb tranquil·litat?
Sí, en general sí, tot i que entre dijous i divendres alguns ruixats a tarda al nord-est, entre dijous i divendres un ensumar-se una miqueta més la tardor, perquè caurà bastant la temperatura i tindrem una mica d'empolsinada al Pirineu.
Carai.
O en alguns racons del Pirineu. Poca cosa, anecdòtic. Diumenge torna a recuperar la temperatura, dissabte una mica. Setmana, però, bastant tranquil·la respecte a aquest començament de setembre, que des del dia 1 ha estat molt i molt generós, no a tot arreu, però sí a moltes comarques.
Molt bé, doncs a veure com es desenvolupa la setmana. Pots tornar quan vulguis, eh?
Sí, no, no, em fa especial il·lusió.
Molt bé, doncs, aquí t'esperem.
Vinga.
Gràcies, adéu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Més d'un 1.100.000 alumnes catalans han tornat avui a classe amb una assignatura pendent, remuntar els mals resultats de l'informe PISA, un objectiu del nou govern de Salvador Illa. D'entrada, el president de la Generalitat ha anunciat aquest matí la proposta d'un acord amb l'OCDE, que és l'organisme que fa aquestes proves. Busquen afinar les eines per millorar aquests resultats. L'últim estudi de PISA, recordeu, encendre totes les alarmes, amb els pitjors resultats des del 2006 en comprensió lectora, en matemàtiques i en competència científica. Aquesta iniciativa, que agafarà forma a les pròximes hores, l'ha avançat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a Figueres, on ha assistit a la inauguració del curs en un dels centres que avui ha reprès l'activitat. A Figueres hem tingut a Laia Claret. Laia, bon dia. En què es concreta aquest acord i en quins terminis?
Doncs mira, Òscar, segons el president Illa, es comença a posar fil a l'agulla per potenciar les diverses àrees educatives.
El govern que presideixo treballarà per millorar l'educació, mirant les millors pràctiques dels millors països. Per això demà la consellera d'Educació ens proposarà de fer un acord de col·laboració amb l'OCDE, que és qui gestiona les proves PISA, no? Serà un acord per comptar amb els millors experts arreu d'aquests països en matèria educativa.
Un pacte també que vol comptar amb tota la comunitat educativa catalana, però ha reconegut que li falta madurar.
Aquest objectiu d'assolir la millor educació no l'assolirem de manera immediata. No és una tasca que puguem fer ni en un mes ni en un any, és una tasca d'un recorregut de més llarg abast, probablement, com a mínim, d'una legislatura.
Per tant, ara el govern ha d'aprovar aquesta signatura de l'acord demà i a partir d'aquí anar treballant per millorar les competències. El president ha fet aquest anunci en una compareixença a l'escola Salvador Dalí de Figueres, sense preguntes. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi ha altres països amb economies similars a Catalunya que ja tenen un pacte semblant amb l'OCDE i també altres autonomies de l'estat espanyol.
Doncs tan bon punt s'ha anunciat aquesta voluntat del govern de la Generalitat, s'hi ha pronunciat el sindicat majoritari a l'ensenyament, l'USTEC, que rebutja l'ajuda de l'OCDE. Consideren que acceptar l'assessorament d'aquest organisme seria vendre's l'educació de Catalunya al mercat neoliberal. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Les decisions que s'esprenguin en matèria política educativa no han de venir de l'OCDE. No han de venir del mercat, sinó que han de venir de l'administració en consens amb la comunitat educativa, que som els que realment, els agents, que realment ens preocupa la qualitat de l'alumnat i no ens preocupa aconseguir clientela o modelar els nostres alumnes als interessos del mercat.
Doncs més enllà d'aquesta picabaralla, avui han començat les classes als alumnes catalans. Mm. I, de fet, aquest serà un curs sense grans canvis en el sistema educatiu a Catalunya. Sí que destaca l'entrada en vigor de la normativa que prohibeix l'ús del telèfon mòbil a les aules a primària i a secundària. I també s'estrenen instal·lacions, com per exemple l'Escola Auditori, a Barcelona. Allà hi tenim la unitat mòbil, amb Sara Canyete.
L'Escola Auditori va néixer fa 6 anys i sempre han estat en mòduls provisionals. Avui, finalment, han pogut estrenar la seu definitiva, un edifici, ens deien pares i treballadors del centre, que han dissenyat i batallat entre tots perquè les obres han anat tard i, de fet, ja l'havien d'estrenar el curs passat. Avui, però, es tractava de celebrar-ho i que els alumnes descobrissin els nous espais que els ofereix l'escola.
Hi ha una mica més coses, hi ha una canxa de bàsquet...
Doncs que té pista de bàsquet, és que a mi m'agrada molt el bàsquet. Jo crec que aquí serà molt divertit.
I sembla que serà supergran i potser ens podem perdre per aquí.
Aquest és un edifici de 3 plantes, més de 4.000 metres quadrats, i està preparat per resistir les onades de calor. Aquest curs hi estudien 306 alumnes i els més grans són els de quart de primària perquè l'escola encara està en creixement.
D'un centre nou passem tot seguit a un que ha quedat petit. Estem parlant de l'escola de Rosselló, al Segrià, que està al límit de la seva capacitat, sobretot pels alumnes que es queden al menjador. L'AFA, l'Associació de Famílies d'Alumnes, anuncia mobilitzacions per reclamar al govern una nova escola. Lleida, per això, en Álvarez.
L'escola La Rosella té 260 alumnes, dels quals 150 es queden al menjador, on s'han de fer 3 torns per falta d'espai. La presidenta de l'AFA, Núria Jordana, avança en declaracions a aquesta emissora que es mobilitzaran per exigir que el Departament d'Ensenyament els escolti.
I ja pensar accions per estar preparats per fer-les ja. Que arribi, a qui hagi d'arribar, que a Rosselló necessitem una escola nova. I llavors sembla que si no ens mobilitzem tots i organitzem alguna cosa que faci una mica d'escàndol, doncs no se'ns farà cas.
L'alcalde Joan Andreu Urbano dona suport a les reclamacions de la comunitat educativa.
La nostra demanda és una escola nova, però aquesta està obsoleta, petita, i damunt més... encabir més coses dins de l'escola no poden ser, perquè no hi ha més espai.
I és que el municipi de Rosselló ha duplicat en els últims 15 anys la seva població, que ja supera els 3.300 habitants.
Deixet aquest inici del curs escolar, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, va demanar activar la campanya B del partit un cop ja sabia que aquesta estructura paral·lela havia creat els cartells que escarnien els germans Maragall. És una informació que ha revelat avui al matí de Catalunya Ràdio, Albert Prat.
Sí, amb missatges que demostren que la xarxa de militants que organitzava aquestes accions sense el logo del partit va seguir treballant per Esquerra. Un any després que apareguessin els cartells, al gener d'aquest 2024, Rovira va compartir en un grup de WhatsApp amb els seus dirigents més afins una entrevista a un diputat de Junts que carregava contra Esquerra i va escriure que es feia creus de les declaracions per acabar dient com estem de la campanya B. Qui li respon en aquest mateix xat és Sergi Sabrià, que diu: algú tenim. Aquest algú és el militant responsable dels cartells contra els germans Maragall. Catalunya Ràdio també ha tingut accés als missatges que es van intercanviar els membres d'Esquerra el dia que van aparèixer aquests cartells. Ens hem de remuntar a l'1 de març de fa 2 anys. En aquell grup, Rovira va ser la primera de respondre i va dir: és una campanya tan agressiva que potser arrenquem uns quants vots de solidaritat. Una manera d'aprofitar políticament aquell cas. Al cap d'una estona, quan la premsa va començar a fer-se ressò d'aquella encartellada, Rovira va proposar posar una denúncia als Mossos.
I des de la seu d'Esquerra, la direcció del partit ha sortit al pas. Ha evitat donar més detalls de la investigació interna, que segueix sent secreta, però s'ha escudat dient que han fet tot el que podien fer.
Sí, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, que de fet formava part dels mateixos grups on Rovira va demanar activar l'estructura B al cap d'un any, ha tornat a demanar disculpes, ha condemnat la campanya dels cartells contra els germans Maragall i ha insistit que han depurat responsabilitats.
Fins ara ho hem fet tot el que estava a les nostres mans. Aquests 4 expedients que han comportat baixes cautelars de militància, expulsions del partit, hi ha hagut cessaments de llocs de treball de persones que tenien responsabilitat i que se les han, per tant, cessat d'aquests llocs de responsabilitat, hi ha hagut fins i tot dimissions i, per tant, tot això ja ho hem fet.
Vilalta ha afegit que tot plegat forma part d'una estratègia per desgastar Rovira a les portes d'un congrés intern per triar la nova direcció. De moment, Rovira no ha volgut parlar, tot i que des de la direcció asseguren que té previst fer-ho en les properes hores.
D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. L'opositor veneçolà Edmundo González Urrutia és a Madrid a l'espera que el govern espanyol li atorgui asil polític. L'opositor Nicolás Maduro, que portava un mes a la clandestinitat, ha volat des de Caracas en un avió militar espanyol i quan ha arribat a Torrejón de Ardoz ha dit que continuarà la seva lluita.
Confío que próximamente
continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
González Urrutia va perdre oficialment les eleccions del 28 de juliol contra Nicolás Maduro, però la coalició opositora que liderava ha denunciat frau electoral. Última hora des de Buenos Aires. Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. Des de les files antixavistes asseguren que el més important era preservar la integritat física i la seguretat del qui consideren és el president electe de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ara a Madrid. Queda solo, doncs, a Caracas, a Venezuela, la qui és la principal líder antixavista i motor de l'oposició veneçolana, María Corina Machado, en la clandestinitat i amb un futur incert. Des de Caracas, tant la vicepresidenta Delcy Rodríguez com el ministre d'Exteriors, Iván Gil, a qui sentirem ara, asseguraven que hi ha hagut converses entre Madrid i Caracas pel salconduit a González Urrutia i també per pactar la seva marxa i permetre aterrar l'avió militar espanyol el transport del líder antixavista cap a Madrid.
La casa del embajador holandés está al lado de la casa del embajador español. El González Urrutia cursó hacia esa embajada y allí comenzaron los contactos con el gobierno nacional, el gobierno de España, para otorgarle salvoconducto para que el señor Urrutia se fuera a España.
El govern xavista també s'ha queixat pel fet que Països Baixos refugiés a la seva seu diplomàtica a Caracas, el líder antixavista, tot el mes d'agost i mai ho informés a les autoritats veneçolanes.
Però l'aterratge d'Edmundo González Urrutia a Madrid ha servit al Partit Popular per obrir un nou front de disputa contra el govern de Pedro Sánchez. Els populars critiquen que se li doni asil sense reconèixer el primer com a guanyador de les eleccions a Veneçuela. Per la seva banda, l'executiu espanyol nega haver negociat amb Nicolás Maduro ni tampoc que hi hagi hagut cap contraprestació. Anem a Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Bon dia. Nou motiu de disputa. El Partit Popular ha sortit avui en tromba a criticar que el govern espanyol aculli González Urrutia. Si fins ara els populars sempre havien demanat a Pedro Sánchez que li donés protecció, avui li retreuen que se l'hagi traslladat a Madrid sense abans reconèixer la seva victòria. Ho han criticat Isabel Díaz Ayuso i Alberto Núñez Feijóo.
Mientras no se reconozca inmediatamente su victoria, todo esto queda en saco roto, no sirve de nada.
Yo creo que hoy el señor Maduro está mucho más contento que ayer. Ha conseguido que el líder que ha ganado las elecciones en su país esté fuera del país.
El govern espanyol nega cap complicitat amb el govern de Maduro ni que hagi impactat la sortida del líder opositor a canvi de contrapartida. Segons el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, els contactes s'han limitat a...
Hay unos mínimos contactos operativos, no ha habido ninguna negociación. Y si alguien conoce alguna contrapartida, no tiene más que decirlo públicamente. Yo, que soy el ministro de Asuntos Exteriores de España, no las conozco.
Álvarez s'alinea amb la posició europea i avui ha tornat a exigir a Maduro que publiqui les actes de les eleccions abans de reconèixer la victòria d'un o altre.
I no ens movem de Madrid, perquè el Ministeri de Treball planteja bonificacions a la contractació indefinida i un programa integral d'acompanyament a les petites i mitjanes empreses i als autònoms. Són les contrapartides a la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals, mantenint el salari que ha ofert als sindicats i a les patronals. Com deia, seguim a Madrid ara amb Jordi Brascó. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Ja ho va avisar el secretari d'Estat de Treball, Joaquim Pérez Rey, que el Ministeri portaria a la reunió d'avui noves propostes per intentar sumar la patronal al pacte. Des d'avui l'intenta convèncer amb noves mesures encarades a les petites empreses, sobretot, entre les que destaquen un programa d'orientació i assessorament per a que puguin adaptar-se a aquesta nova realitat. Una altra proposta és la de bonificar les empreses que ocupin aquestes hores que es reduirien amb noves contractacions indefinides. Tot plegat amb la intenció d'arribar aviat a un acord, però amb la calma necessària perquè sigui un pacte beneficiós per tothom.
És una medida que, si nos dejamos llevar por la experiencia histórica, pues estará con nosotros el próximo medio siglo. Por lo tanto, yo creo que un pequeño retraso merece la pena si el acuerdo social va a impulsar una medida estructural para las futuras generaciones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
I els empresaris i els sindicats, com s'ho han pres, Jordi?
Doncs, a jutjar per les declaracions post-reunió, han rebaixat aquest optimisme amb el que parla el Ministeri. Hem sentit els representants d'UGT i Comissions Obreres contents amb les propostes del govern, però crítics amb una patronal a la que acusen de mantenir-se en el no. Farts d'esperar-la, han anunciat mobilitzacions al carrer. Escoltem Carlos Gutiérrez, de Comissions Obreres.
Aparte de seguir en las mesas de negociación y dispuestos a la negociación, mantenemos nuestro calendario de movilizaciones que junto a UGT vamos a plantear en los próximos días. Creemos que estas movilizaciones son importantes y fundamentales para seguir haciendo pedagogía.
La próxima reunió a 3 es produirà el proper dia 19. Veurem si hi ha temps d'evitar aquestes mobilitzacions.
Més coses. 6 comunitats autònomes governades pel Partit Popular han presentat avui el recurs contra la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. El govern de la Generalitat Valenciana es reuneix aquesta tarda d'urgència per aprovar també el seu recurs, Marc Vidal.
Doncs sí, de moment la Comunitat de Madrid, Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella, Lleó i Múrcia han recorregut l'amnistia, tal com van dir que farien totes les comunitats del PP. Per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, el recurs és necessari, ja que la llei és arbitrària i ataca, diu clarament, la Constitució.
No nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia. Una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña, arbitraria y obscenamente inconstitucional, y que supone otro paso más del presidente Sánchez en su operación de la destrucción del Estado de Derecho.
Les comunitats del PP s'afanyen a fer-ho perquè dimecres acaba el termini per recórrer aquesta amnistia al Tribunal Constitucional.
I Ada Colau es veu més útil fora de l'Ajuntament de Barcelona un cop ha constatat que Jaume Collboni no vol els comuns al govern municipal. L'alcalde replica estenent-los la mà per fer acords progressistes, Jordi Corbalán.
L'exalcaldessa i líder de Barcelona en Comú ha confirmat a TV3 que deixarà l'Ajuntament a finals del mes que ve, després de 10 anys a la primera línia política, sent desgast personal, i creu que ha arribat el moment d'agafar distància.
Ara mateix puc ser més útil fora de la institució que dins de la institució, un cop que hem constatat que efectivament el senyor Collboni no vol fer un pacte d'esquerres. Bueno, doncs és la seva decisió, ell haurà de respondre per això. Nosaltres, evidentment, farem una oposició constructiva, sempre, i sobretot treballarem per fer l'alternativa més il·lusionant de cara al proper cicle, no?, que serà el 2027.
L'alcalde Collboni no ha volgut polemitzar amb Colau, pendent de si Esquerra decideix entrar al govern, estén la mà als comuns per arribar a acords progressistes, començant pels pressupostos.
Respecto i respectaré personal i políticament les decisions que prengui la senyora Colau, només faltaria, amb tot el meu respecte. Jo he explicat i he practicat des de l'inici d'aquest mandat la meva voluntat d'articular majories progressistes, majories d'esquerres a l'Ajuntament.
Colau, que tampoc optarà la reelecció al capdavant dels comuns, evita concretar si tornarà a ser alcaldable el 2027. Ara diu que vol treballar per repensar el paper dels partits d'esquerres en l'àmbit internacional. Un any després de les eleccions municipals, l'Ajuntament s'haurà quedat sense Ernest Maragall, Xavier Trias i Ada Colau.
D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida una bona notícia mèdica.
Catalunya migdia.
Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. Obramat, on compren els professionals.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Aquest 11 de setembre
és el sorteig de la grossa de la Diada.
Per només 5 eurets,
2 milions d'eurassos.
Tots a comprar un bitllet.
I totis.
Sabies que cada cop que jugues a la grossa de la Diada millores la vida de la nostra gent gran?
A tu et poden tocar 2 milions, però a tots ja ens han tocat 300 milions en accions socials.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Nick, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre La Biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de La Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Una nova eina detecta bacteris en l'orina en 15 minuts i en 45 minuts et diu el millor antibiòtic per tal de combatre'ls. L'han validada per primera vegada a la Fundació Puigverd de Barcelona i pot marcar un abans i un després en la lluita contra aquesta mena d'infeccions, les d'orina, que són molt freqüents, sobretot entre les dones. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
I també pot ajudar a frenar les infeccions resistents.
Sí, perquè informa sobre l'antibiòtic específic més adequat per a cada cas. Això suposa millorar molt els mètodes d'anàlisi i tractament actual, que es basen en gran manera en l'administració d'antibiòtics d'ampli espectre. És el que ha explicat a Catalunya a Ràdio Carles Alonso Tarrés, microbiòleg clínic de la Fundació Puigverd.
Podrem donar un tractament dirigit als 45 minuts. Això hauria de ser un abans i un després. Jo trobo que és el primer pas perquè això s'apliqui en més infeccions urinàries i qui sap si en el futur es pot aplicar amb altres tipus d'infeccions.
Es tracta d'una petita màquina on es diposita una petita mostra d'orina i la seva futura implementació suposaria grans avantatges tant per als pacients com en la lluita contra les infeccions resistents.
T'estalvies les equivocacions, pots donar un antibiòtic molt més ajustat, amb menys efectes indesitjables, segurament més barat, i a més, contribueixes a disminuir la probabilitat de selecció de soques multiresistents.
La Fundació Puigverd és l'única a Catalunya que disposa d'aquesta màquina i ara iniciarà un altre assaig amb pacients per aportar més solidesa científica als bons resultats obtinguts fins ara.
I avui en tema mèdic tenim una de freda i una de calenta perquè una investigació de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge demostra per primera vegada que els nivells de contaminació de l'aire tenen a veure amb la resistència als antibiòtics, Mònica Camas.
Sí, l'estudi que ha analitzat dades de 11 ciutats més poblades de Catalunya al llarg de 8 anys ha comprovat que els dies que la contaminació de l'aire augmenta, es recepten més antibiòtics, de vegades sense motiu. L'investigador de l'estudi, Jordi Carretalà, explica per què.
Després, la pròpia irritació de l'aire contaminat doncs, pot produir tos i, a vegades, la inflamació del tracte respiratori produït per als contaminants pot facilitar que es desenvolupin infeccions bacterianes, no? O fins i tot víriques. Aleshores, això condueix a l'ús d'antibiòtics, que poden estar indicats o no.
Aquest ús excessiu i innecessari d'antibiòtics fa que apareguin bacteris multiresistents. Només durant l'any 2019 van morir 5 milions de persones al món per bacteris que no responen a cap antibiòtic, una xifra que es calcula que es duplicarà el 2050.
Mario Draghi avisa que la Unió Europea necessita una inversió de 800.000 milions d'euros anuals si no vol perdre el tren davant potències com els Estats Units o la Xina. En un informe que li ha encarregat la Comissió Europea, el polític italià defensa l'emissió de més deute comú a Europa per finançar projectes estratègics d'innovació i de defensa. A Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Recepta de Mario Draghi a la Unió Europea per guanyar el terreny perdut davant la Xina i els Estats Units. Una inversió massiva no vista en mig segle. En càrrec de Brussel·les, l'expresident del Banc Central Europeu i exprimer ministre italià ha posat sobre la taula un informe de 400 pàgines que calcula que fan falta uns 750-800.000 milions d'euros anuals, al voltant d'un 5% del PIB europeu, per accelerar la innovació, sobretot tecnològica, per abaratir l'energia i per reduir la dependència de països tercers i reforçar la indústria de defensa. És un moment de vida o mort per la Unió Europea, li han preguntat avui a Draghi, que responia en aquests termes.
Això serà una lenta agonia. Serà una lenta agonia.
Draghi aposta per recórrer a més deute comú per finançar projectes europeus clau. Un assumpte a la Unió Europea sempre sensible, que en el passat ha topat amb la resistència d'Alemanya. El focus passa ara a von der Leyen, que ja té l'informe Draghi per guiar el seu segon mandat a la Comissió Europea.
Reunió al més alt nivell de Pedro Sánchez a la Xina per garantir una bona entesa amb la segona economia mundial. El president espanyol s'ha entrevistat amb el president i amb el primer ministre xinès per defugir les topades comercials i defensar acords econòmics que portin beneficis tant a la Xina com a la Unió Europea. Anem a Pequín. Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Invocació del diàleg reiterada tot el dia per Pedro Sánchez perquè, inevitablement, aquesta visita a la Xina té com a rerefons els aranzels europeus als cotxes elèctrics xinesos, que Brussel·les ha de decidir en les pròximes setmanes, i la resposta xinesa amb possibles tarifes als lactis país i el porc de la Unió Europea. L'agenda té un marcat caràcter econòmic, però avui ha estat dominada per la part més institucional. El seu homòleg xinès, el primer ministre Li Qiang, en un encontre clar i sincer, segons fonts del govern espanyol, Sánchez ha mostrat la seva sorpresa per les tarifes al sector porcí, particularment sensible per a Catalunya. Totes dues parts han expressat la voluntat de resoldre les diferències a través del diàleg. Una guerra comercial no interessa a ningú, ha dit Sánchez en un encontre empresarial previ. Els contenciosos comercials, però també l'agenda internacional, Ucraïna, Gaza, han dominat la reunió amb el president xinès, Xi Jinping. Escoltem el president espanyol.
Por eso tengo especial interés en que durante este encuentro podamos abordar la dramática situación que se vive en Ucrania, en este caso, o en Palestina. El respeto al derecho internacional y los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas deben ser nuestra guía.
Sobre Ucraïna, Xi Jinping ha reiterat que la Xina, que no ha condemnat mai la invasió russa, continuarà promovent el diàleg i una solució política.
I al Pròxim Orient, uns bombardejos amb míssils atribuïts a Israel han matat 16 persones i n'han ferit una quarantena més a 4 regions de Síria, segons que informa l'agència oficial de notícies siriana Sana. Els objectius dels atacs estarien relacionats amb l'Iran. Teheran els ha condemnat i els qualifica d'actes criminals, mentre que Israel no n'ha dit res. Jerusalem, Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un dels atacs més violents en anys. Una de les instal·lacions bombardejades és un centre de producció d'armes químiques que estaria encapçalat per experts militars iranians a prop de la ciutat siriana de Misyaf, a uns 60 quilòmetres de la frontera amb el Líban. Com ve sent habitual, Israel no ha fet cap comentari sobre aquesta operació, tot i que des de fa anys ataca periòdicament objectius vinculats a Iran dins de Síria. Uns bombardejos que també busquen tallar les rutes de subministrament de Hezbollah al Líban. I en el que sembla una reacció a aquest atac, Hezbollah ha llançat aquest matí una sèrie de drons cap al nord d'Israel. Un d'ells ha impactat contra un edifici d'apartaments a la ciutat de Nahariya sense causar víctimes. En un Pròxim Orient molt calent, avui continua tancat el pas d'Alenbi a la frontera entre Jordània i Israel després que un camioner jordà hi assassinés ahir 3 treballadors israelians. Segons han informat a Catalunya Ràdio les autoritats israelianes, el pas s'obrirà demà, però només per als vianants.
I tornem a Catalunya, una cosa abans de la publicitat, perquè l'Audiència de Tarragona ha començat el judici per la compra dels terrenys per construir el primer centre comercial de la ciutat de Tarragona, el Parc Central. Expolítics i empresaris s'enfronten, 30 anys després de l'inici de la investigació del cas, als delictes de tràfic d'influències, prevaricació i blanqueig de capitals. 3 dels 8 acusats ja han mort. Tarragona, Manel Sastre.
Al final només han quedat 4 acusats a la sala avui, dels 8 que hi havia en un principi. 3 han mort i un altre amb 91 anys ha quedat apartat del cas pel seu estat de salut. En les qüestions prèvies, els advocats han reclamat el sobreseïment per un grapat de motius, irregularitats en la instrucció, vulneració dels drets fonamentals, prescripció o també per un retard inacceptable que ha provocat danys irreparables a la reputació dels acusats. Durant tots aquests anys d'instrucció hi han treballat 26 jutges diferents en un sumari de 34.000 folis. Han investigat irregularitats vinculades a la plusvàlua de prop de 5 milions d'euros en la compra-venda dels terrenys on es va construir el centre comercial. Ho ha explicat Ángel Villafranca, fiscal del cas.
Esto es una actuación conjunta en una actitud planificada para obtener unos réditos económicos en atención a determinadas actuaciones.
L'operació que es jutja parla d'una conxorxa amb un entramat d'empreses ubicades en paradisos fiscals. La petició de pena més gran és pel regidor d'Urbanisme de l'època, Àngel Fernández. Demanen 4 mesos d'arrest i 8 d'inhabilitació i una multa de prop de 2 milions i mig d'euros. Les penes que es demanen són, però, baixes perquè s'acullen al Codi Penal del 1973. En principi s'han reservat 16 dies de setembre i octubre per aquest judici, però veurem si el magistrat decideix alguna cosa respecte a les qüestions prèvies i si tornem a tenir un nou gir de guió en aquest serial judicial inacabat.
Passen 3 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Per què has de triar entre un cotxe que et faciliti la rutina amb un confort de primera i un altre d'elegant? Si ho pots triar tot per menys...
Tan sols aquest mes, a Fiat et dupliquem el pla Moves. Gaudeix de 4.500 euros de descompte sobre el preu de venda al públic recomanat per la compra del teu nou Fiat 600 elèctric. Consulta les condicions al teu concessionari.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Viu la Diada Nacional de Catalunya a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquesta diada t'acompanyarem al matí i a la tarda.
Aquest dimecres 11 de setembre us acompanyarem amb una programació especial. A partir de les 7, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Serem a tot arreu per informar de tots els actes de la diada i els seus protagonistes.
A les 2, el resum de les notícies de la diada al Catalunya Migdia amb Òscar Fernández. I a partir de les 4 de la tarda, especial informatiu.
Connectarem amb la mobilització del país convocada simultàniament a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa.
Segueix la Diada Nacional de Catalunya a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Catalunya Migdia.
Aunque un dramón de autor fascina entre el sector, no venden las tragedias sin color.
El Teatre Catalunya fa història i aconsegueix batre el rècord d'espectadors teatrals durant la temporada 2023-2024 amb més de 3 milions d'espectadors. Unes xifres que ha fet públiques aquest matí l'Associació d'Empreses de Teatre. Barcelona, Marta Vives.
Segons les dades que ha fet pública l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya i els Teatres Públics de Barcelona, s'ha aconseguit una recaptació rècord de 92 milions d'euros. Isabel Vidal és la presidenta de DETCA.
Boníssimes, impressionants, rècord d'espectadors de tota la història i superant la barrera dels 3 milions, que era una fita que hem lluitat tot el sector durant molts anys.
Vidal parla també de canvi de paradigma.
Però no només és el 2%, crec que també hi ha hagut un canvi de paradigma en el tracte a la cultura. Hi ha una voluntat de dir sí, això ho fem més gran, la cultura és important i és necessària aquesta col·laboració público-privada.
Durant la temporada 2023-2024 s'han creat més espectacles i s'han fet més funcions que mai. La dramatúrgia en català continua reafirmant la seva consolidació a la cartellera. Del total dels espectacles exhibits durant la temporada passada, el 65% han estat produccions catalanes i el 54% han estat d'autoria catalana. Pel que fa als espectacles més vistos, han estat el Mago Pop, de Producers i Escape Room 2, mentre que en les sales de proximitat han destacat els muntatges Fay Fly, No et vesteixis per sopar i Austràlia. Aquesta nit, la gala Catalunya aixeca el taló, que enguany se celebra l'Auditori de Sant Cugat, donarà el tret de sortida a la nova temporada, retent homenatge a les arrels del teatre, amb un espectacle dirigit per Paco Mir i amb Carme Conesa com a mestra de cerimònies.
L'escriptora Maria Barbal publicarà una altra novel·la a començaments de l'any que ve. L'escriptora pallaresa ho ha anunciat al matí de Catalunya Ràdio ara que es commemoren els 40 anys de la seva primera novel·la, Pedra de Tartera, Montse Mas.
Sense el títol decidit encara, Barbal afirma que té la pròxima novel·la pràcticament enllestida. Avui ha avançat aquesta emissora que tractarà d'un escriptor i que estarà a punt per la pròxima campanya de Sant Jordi.
Està acabada i ara ja és la repassada finalíssima abans de lliurar-la a l'editorial.
Per tant, per Sant Jordi, diguéssim que
sí,
per campanya de
sí,
Sant Jordi.
Espero que sí. Doncs parlo de la trajectòria d'un escriptor que comença jove i doncs va continuant tot el trajecte fins que s'estabilitza.
A punt de fer 75 anys, l'autora celebra els 40 anys de la publicació de la seva primera novel·la, Pedra de Tartera, un fenomen literari que afirma la va convertir en escriptora.
Que és la novel·la que ha recollit més, podríem dir, floretes al llarg de molts anys. Estic molt agraïda amb aquesta novel·la, però és que aquesta novel·la a mi em va convertir en escriptora.
Del seu debut literari se n'han venut més de 200.000 exemplars i l'obra s'ha traduït a 13 llengües.
I d'un llibre a un altre. Perquè l'escriptor i pintor valencià Manuel Baixauli publica Cavall, atleta, ocell. una exploració de les relacions entre pares i fills que també és un homenatge al poder de l'art. És un dels llibres més esperats de la temporada que arrenca a Montse Camps.
Sí, Baixau-li arrenca amb una història lineal que a poc a poc es va complicant una mica més i que ens parla d'un fuster humil i molt perfeccionista que observa amb preocupació la deriva del seu fill adolescent. Baixau-li, que és pare i un grandíssim observador, explora les distàncies entre tots dos, una situació, diu, agreujada per la tecnologia.
La sensació que tinc és que la tecnologia estava empujant el turmalet i s'ha escapat i que nosaltres anem darrere amb el lleu fora intentant aconseguir-la i no la podem controlar.
L'obra parla de la gran passió de Baixau-li, l'art, també dels silencis i el tempo, i en conjunt reflecteix i explica la vida quotidiana.
Al llibre no hi ha fets espectaculars, no hi ha assassinats, ni guerres, ni violacions. És vida quotidiana. Però la vida quotidiana està plena de petits horrors i de petits miracles. Crec que es pot fer ficció atractiva que t'atrape sense recórrer al ketchup.
Cavall atleta ocell, publicat per Periscopi, ja s'ha situat a la llista de més venuts pocs dies després d'haver-se publicat.
I un parell de coses de música. Look me in the eyes, tell me what you see. Aquests que sentim, els Imagine Dragons, actuaran a Barcelona l'1 de juliol de l'any que ve. El concert serà a l'Estadi Olímpic i les entrades es posaran a la venda aquest divendres. La banda de Las Vegas ha anunciat avui les dates dels concerts europeus de la seva gira Loom World Tour, Montse Pujol.
És la primera gran gira d'estadis del grup de Dan Reynolds per 16 països del continent, des de Zurich, on tocaran el 25 de maig, fins a Londres, on actuaran el 26 de juliol. La gira ja està en marxa als Estats Units. Els Imagine Dragons acumulen, recordem-ho, 74 milions d'àlbums venuts, 65 milions de cançons venudes en digital i més de 160.000 milions de reproduccions en plataformes.
I un altre nom. És el raper Kendrick Lamar, que actuarà a la mitja part de la Super Bowl 2025.
L'artista ho ha anunciat en un vídeo a YouTube en què apareix en un camp de futbol llançant pilotes davant d'una bandera nord-americana. I ja hi havia actuat l'any 2022 amb grans noms del rap i el hip-hop, però aquesta vegada hi actua sol. Serà el 9 de febrer. A la Super Bowl hi han actuat artistes com Madonna, Bruce Springsteen o Beyoncé.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents del retorn d'Ansu Fati.
Encara no ha debutat amb el Barça, Hansi Flick, per lesió, i aquest moment, el del debut, sembla que s'acosta.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Ansu Fati espera pacient el seu moment. Es va perdre la gira del Barça aquest estiu per lesió i des de llavors ha estat de baixa. Aquesta setmana enfila la recta final de la recuperació i el tècnic blaugrana Hansi Flick l'espera amb moltes ganes, Ramon Salmurri.
Avui ha fet part de la sessió amb el grup per primera vegada des que es va lesionar aquesta lesió a la planta del peu i la idea és que, si tot va bé, estigui a disposició de Hansi Flick de cara al partit que diumenge contra el Girona Montilivi jugarà el conjunt blaugrana. Ansu és un retorn esperat per tot el vestidor, però també per Hansi, que veu en Ansu Fati el relleu a Robert Lewandowski.
Un altre jugador de qui estàvem pendents aquest matí és el Marc Bernal, que avui ja l'han operat.
Finalment ha estat operat pel doctor Montllau amb la supervisió dels serveis mèdics del Barça. Avui en dia les lesions de lligament encreuat tardant una mica més en recuperar per allò de les possibles recaigudes i, per tant, s'estarà tota la temporada fora dels terrenys de joc.
I després de la lesió de Fermín, aquesta aturada de seleccions amb la sub-21 espanyola, el Barça creuava els dits cada vegada que jugaven els blaugranes amb les seleccions, especialment els blaugranes que estaven amb la selecció absoluta espanyola, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, com tornen?
Doncs, a expenses del que diguin les proves que se li han de fer a Dani Olmo, que va patir un cop al primer partit contra Sèrbia, no va jugar al segon partit, avui se li han de fer més proves. En principi, no té res greu i hauria d'estar a disposició de Flick per jugar contra el Girona. I l'altre cas és el de Lamine Yamal, que, tot i arribar amb molèsties, va jugar tot el primer partit, va ser també titular en el segon partit de la selecció espanyola, això sí, el descans Luis de la Fuente el va canviar per Ferran Torres.
Doncs en principi, Dani Olmo, que estarà disponible per aquest Girona-Barça del cap de setmana, diumenge juga aquest partit, i avui ha parlat precisament el director esportiu del Girona, Quique Cárcel. Perquè fa 9 dies que es va tancar el mercat de fitxatges i un dels directors esportius que tenia més feina a primera divisió era el del Girona. Quique Cárcel havia de fer una plantilla competitiva per disputar Lliga i Champions. Eduard Solà, quin balanç ha fet Quique Cárcel de la feina d'aquest mercat de fitxatges?
Diu que han pogut firmar la majoria de jugadors que volien, que els ha quedat una bona plantilla, tot i la marxa de jugadors importants. Però dues coses per sobre de tot. Els esperen 3 o 4 mesos molt durs, compaginant 3 competicions, entre elles la Champions, i res, sobretot, de comparacions amb la temporada passada, perquè hi sortiran perdent.
Crec que ens equivoquem molt al pensar o a comparar lo de l'any passat, perquè lo de l'any passat va ser algo molt màgic, molt bonic, que es va viure des del minut 1 i que no va acabar fins l'últim dia que vam guanyar 7-0 a Granada, no? Un any tan rodó, tan que vas guanyar el Barça 2 vegades, que vas competir de tu a tu amb pràcticament tots els equips, a més amb un estil de joc superbonic, i com és tan increïble, doncs aquí està l'error de la comparació.
Destaca que han pogut reduir el nombre de jugadors cedits i que no podien desaprofitar l'oportunitat de fer vendes importants, però que la baixa que més estrès li va suposar va ser la de Savinho. Tant ell com Mitchell han quedat satisfets de la plantilla, que els ha quedat més llarga i preparada per competir a la Lliga, la Copa i la Champions.
Tant el míster com jo estem contents de la plantilla que hi ha, sabent de la dificultat que ens trobarem aquest any amb dues competicions tan dures com és la Champions i la Lliga, i també, si no, la Copa com a competició que també ens portarà desgast. Però, bueno, penso que hi ha una plantilla bastant més llarga, on hi ha dos jugadors per posició, més o menys, i que creiem que podem competir bé.
Cárcel ha reconegut que volia en Eric García que tornés, però que ha estat totalment impossible.
I ahir es va completar la primera jornada de la Lliga F amb el debut del Barça, l'actual campió de la competició, i del nou Llevant Badalona. Victòria de les blaugranes a la Corunya sense fer un gran partit i empat de les badalonines al camp del València Rubilà.
Pel que fa al Barça, un debut amb declaració d'intencions d'Eva Payor, que va fer 2 gols, i amb un Barça un pèl descafeinat. Les jugadores que van disputar els jocs van entrar un poc a poc a l'equip. Aitana, Alexia, Ona o Patri, per exemple, hi van ser suplents de Riasor. Cata va estar a la banqueta i d'altres com Irene o Salma, amb problemes físics, no van ni entrar a la convocatòria. Després d'una primera part sense gols, a la segona l'equip va prémer l'accelerador i en va fer 3, els 2 de Payor i un altre de Brooks. Mapi tranquil·litza l'afició.
Sí, bueno, al final és el primer partido de Liga. Todos tenemos muchas ganas, los partidos hay que trabajarlos. Es verdad que nos ha costado un poquito más.
Llevant Badalona va empatar al camp del València 1-1 amb un gol de Maria Llompart. L'equip català va sobreposar-se a l'1-0 que el València va aconseguir molt aviat, tot just començar el partit, i va ser qui va crear més oportunitats, tot i que només va sumar un gol. Llompart explica les sensacions de l'equip després de l'empat.
Ens anem d'aquí amb una mica de ràbia i frustració de no poder aconseguir els 3 punts. Crec que era un partit que sincerament ens mereixíem portar-nos la victòria, però no ha pogut ser. Al final també tenim errors que hem de millorar, però bueno, en línies generals estic contenta amb l'equip. Crec que hem fet un partit amb un progrés molt positiu.
L'Espanyol, que va perdre divendres contra el Madrid, juga Copa de la Reina aquest dimecres ja contra l'Europa.
Fem una pausa i quan tornem...
Ara, aixeca el cul de la moto. Diu que sí, guanya la cursa. Marc Márquez guanya la cursa del Gran Premi de San Marino.
Marc Márquez, que continua en ratxa i a San Marino, a Misano, ho deia ara el Damià Aguilar, va guanyar el segon Gran Premi consecutiu de la temporada.
Catalunya migdia.
Aquest 11 de setembre
és el sorteig de la grossa de la Diada.
Per només 5 eurets...
2 milions d'eurassos.
Tots a comprar un bitllet.
I totis.
Sabies que cada cop que jugues a la grossa de la Diada millores la vida de la nostra gent gran?
A tu et poden tocar 2 milions, però a tots ja ens han tocat 300 milions en accions socials.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme. Ja fa 4 temporades que t'ho expliquem tot a Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tria el
Madrid. I amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. A l'API web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Amb el suport de Finisher, de Kern Pharma, la suplementació nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya.
Comença una nova temporada de Simfònics al Palau amb el concert per a piano número 2 de Rachmaninov, a càrrec d'Albert Guinovart i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig.
A més, gaudeix de l'obra de Mussorgsky, Quadres d'una exposició. Divendres 20 de setembre a la Faràndula de Sabadell i diumenge 22 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Entre l'1 d'octubre i el 2 de març de 2025, amb motiu de les obres que Adif realitza en el corredor mediterrani, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Salou-Portaventura per als viatgers de les línies dels regionals del sud. Els usuaris de la línia R16 disposaran d'autobusos directes entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders, mentre que els viatgers de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia de Sant Vicenç de Calders, la plana de Picamoixons. Consulteu els nous horaris a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Estratègia, carisma, resistència psicològica, lideratge... Si tens tot això i ganes de guanyar fins a 50.000 euros, t'estem buscant. Participa en el nou reality de 3CAT, on treballant en equip hauràs de superar missions fins a aconseguir el premi final. Això, si algú no saboteja el joc, seràs tu? Envia'ns un correu electrònic a casting@sabotejadors3cat.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Al Mundial de MotoGP l'estan decidint les errades dels màxims favorits, mentre que Marc Márquez sembla que li ha trobat el truc a la Ducati i, per poc que li vagi bé, d'aquí a final de temporada podria entrar plenament en la lluita pel títol. Ahir, el Misano Adriatico, segona victòria seguida en un gran premi que vam seguir amb la narració del Damià Aguilar a l'Univers MotoGP.
Dues victòries que deixen ben enrere els 4 anys de patiment i els sacrificis personals amb aquest únic objectiu. La victòria d'Aragó havia d'arribar tard o d'hora. La de San Marino és fruit de la seva morrieria. El tro de Cervera segueix dient que si vol lluitar pel Mundial no pot cometre errades perquè els rivals tenen marge i ell no. Dissabte, Martín va colpejar psicològicament Bagnaia i ahir diumenge Márquez va deixar madrileny i piamontès ben moixos, però ell només busca la seva motivació.
Ara mismo no me interesa el golpe psicológico a los demás, sino el golpe y el chute psicológico a mí. A mi persona, a mi confianza, es esa confianza que pierdes durante 3-4 años de tantas lesiones, pues la tienes que ir construyendo. La semana pasada me dio un chute, esta incluso más, y bueno, a ver si podemos seguir siendo competitivos y luchar con los dos gallos de la categoria.
Que són més ràpids en condicions de sec reals, aquesta és la veritat. Marc Márquez és a 46 punts de Bagnaia i a 53 de Martín. Són pocs comptant que en queden més de 250 en joc i que el Mundial passarà per escenaris on les condicions poden estar lluny de ser perfectes per Martín i Bagnaia. Avui hi ha test oficial al circuit de Misano.
Marc Márquez ha acaparat bona part dels titulars esportius de les últimes hores, un protagonisme que ha compartit també amb l'eslové Primo Roglic, que ahir es va adjudicar la Vuelta per quarta vegada a la seva carrera, i és una fita que abans Isaac Vilalta només havia aconseguit un altre ciclista.
Doncs sí, Primoz Roglic, que entra a la història de la Vuelta amb la seva quarta victòria. Li ha costat, és cert, ha hagut de reaccionar, anar fent mossegadetes per recuperar-li temps a Ben O'Connor, però al final, amb certa superioritat, s'ha imposat a guanyar la seva quarta Vuelta. A més, té un Giro d'Itàlia, per tant, 5 grans voltes. Això el situa no al nivell dels més grans de la història, un graonet per sota, però ja amb un palmarès molt considerable, molt important. Roglic, que, per cert, ell no ve del món del ciclisme, va començar a pedalar als 22 anys. Ell era saltador d'esquí quan un greu accident va fer que la recuperació es decidís pel ciclisme. I això va fer que, quan era jove, no es fixés en Roberto Heras. Fixa't què va respondre quan li van preguntar per les referències, pels records que tenia de les 4 victòries de Roberto Heras a la Vuelta.
I'm not really, if I'm honest.
Soc honest, no recordo gaire res de les victòries de Roberto Heras. En aquells temps jo estava centrat en un altre esport. Seguia uns altres esports quan era un nen. No vaig passar al ciclisme fins als 22 anys. És increïble. És una bogeria fer història en aquesta prova.
Part of making this history.
Els catalans, gran paper del Marc Soler, victòria d'etapa a Llacs de Covadonga i més combatiu d'aquesta Vuelta, Roger Adrià, gregari de luxe de Primoz Roglic i Pau Miquel, a punt de guanyar en diverses ocasions una etapa en aquesta Vuelta i membre del Kern Pharma, l'autèntic equip revelació de la Vuelta 2024.
París va posar punt i final ahir als Jocs Paralímpics en una jornada marcada per l'esportista catalana Helena Congost. La van desqualificar Montse Mir després de ser tercera a la marató per una acció en què va ajudar el seu guia.
Congost torna de París sense el bronze, ja que a pocs metres de la meta va deixar anar uns instants la corretja que l'uneix al seu guia, que, defallit per l'esforç, estava a punt de caure, com va explicar ella mateixa al Tot Gira.
Falta d'això, de 2-5 metres d'arribar a la meta, no era capaç de posar un peu davant de l'altre i se n'anava a terra. Llavors, el meu instint ha sigut a ajudar-lo i a l'agafar-lo. Se m'ha escapat un instant, un segon, la corda, perquè és ampla, la meva mà és estreta i m'ha volat.
Per Congost, aquesta hauria estat la seva tercera medalla en uns Jocs, però no ho serà perquè hi ha una norma en què s'especifica que es desqualificaran els atletes que deixin anar la corretja d'unió als guies abans de travessar la línia final. Ni la brevetat del gest ni la diferència important respecte a la quarta classificada van servir de res. Congost lamenta que sense medalla tampoc té dret a beca. El Comitè Paralímpic Espanyol proposa, però, que se li concedeixi igualment.
Yannick Sinner s'ha convertit en el primer italià en guanyar l'Open de tennis dels Estats Units a Eudald Serra.
Aquest és el primer US Open que guanya el tenista italià de 23 anys i el segon torneig del Gran Slam de la seva carrera i de la temporada, després de guanyar també l'Open d'Austràlia a començaments d'any. En una exhibició tenística, Sinner ha superat aquesta nit passada el nord-americà Taylor Fritz en només 3-7, 6-3, 6-4 i 7-5 i en poc més de 2 hores de partit. Sinner veu difícil comparar la victòria aconseguida ahir amb la de Melbourne a començaments d'any, sobretot per la pressió afegida que tenia ara, després de, recordem-ho, saber-se fa poc que havia donat positiu el març passat. Afer que va acabar només amb una sanció econòmica i la pèrdua dels punts del torneig d'Indian Wells.
Here was difficult because...
Ha estat molt difícil perquè les circumstàncies pre-torneig no han estat gens fàcils per mi.
I felt like that I've
crec,
grown.
Però, que he anat creixent partit a partit i la meva confiança s'ha anat fent gran cada cop més.
Confidence level went higher and higher at some point, but...
Ha estat diferent perquè aquesta vegada he tingut molta més pressió de la que vaig tenir a Austràlia.
El US Open, a més, és el 6è títol que guanya Sinner aquesta temporada, després d'haver guanyat també Austràlia, Cincinnati, Rotterdam, Miami i Halle. Mentrestant, amb la derrota de Taylor Fritz, els nord-americans hauran d'esperar un any més per veure guanyar un dels seus. L'últim va ser Andy Roddick, el 2003. Ara fa ja 21 anys.
I a aquesta hora es disputa, avui sí, la jornada decisiva de la Copa Amèrica de vela, Marcos García.
Doncs sí, avui sí, perquè, com dius, ahir, que era el dia que s'havia de fer, es va haver de suspendre per les tempestes i fins i tot la falta de vent. Ara hi ha vent, no tant com voldrien aquestes embarcacions, però vent més que suficient per competir. I estan passant moltíssimes coses a les dues regates que portem encara del dia. La 28a, ara us ho expliquem, i la 29a, que és la que passa ara mateix. Què ha passat a la 28a? Ha eliminat l'Orient Express francès. Ha perdut i ha perdut en claredat contra l'Ineos Britània. De fet, els francesos només han guanyat una regata de les 8 que han fet fins ara. L'equip francès s'acomiada, doncs, d'aquesta edició. I els altres 4 equips que queden en marxa són els que disputaran les semifinals d'aquesta prèvia de la Copa Amèrica. Són el Britània, l'American, la Lingui i el Luna Rossa. Fins aquí l'eliminació de l'Orient Express francès. Però què passa amb la 29a etapa, la 29a regata, que és la que s'havia de fer hores d'ara? Doncs que acaba de ser desqualificat d'aquesta regata el Luna Rossa italià. El Luna Rossa s'havia d'enfrontar contra els suïssos de la Lingui. Doncs l'organització acaba de comunicar que desqualifica l'equip italià. Encara no se'n saben els motius, però aquesta 29a regata queda desqualificat als italians i, per tant, la guanyen els suïssos. Què passa amb aquesta situació? Perquè ja tenim l'equip eliminat, que és una de les coses que havia de passar avui. L'altra cosa és que es determina avui qui guanya avui i, per tant, qui tria a les semifinals. Mm-hmm. Això encara no ho sabem. S'haurà de fer una regata de desempat avui mateix per determinar qui era. Si els italians de Luna Rossa guanyaven aquesta regata, que els han desqualificat, ja eren ells els classificats. Mm-hmm. Ara caldrà fer una regata de desempat i caldrà veure què diuen els organitzadors respecte a aquesta desqualificació i com queda la nova regata de desempat, que sí que decidirà qui és el guanyador del dia d'avui.
Doncs magnífic, aquest seguiment que està fent el Marcos García de l'etapa d'avui de la Copa Amèrica de vela. I tornant al futbol, a la primera federació, el Barça Atlètic i el Nàstic han hagut d'esperar fins a la tercera jornada de Lliga per aconseguir la primera victòria. Els granes, amb un gol de penal, al minut 96 de partit, i atenció perquè feia 2 anys, gairebé, que no li xiulaven un penal a favor al Nàstic, Carles Vila.
No li xiulaven un penal a favor des del març del 2023, una situació que ha servit sempre a l'equip grana per constatar la falta d'empatia de l'arbitratge general que ha rebut, afegit a les crítiques, per exemple, per tots els incidents al play-off d'ascens de l'any passat. Va marcar el capità Joan Oriol, que considera que el més important és poder situar-se a la part alta de la classificació.
No, la veritat que molt content, no? Ja no és només el penal, no? Sinó que hem vist un Nàstic molt sòlid, sabíem de l'escenari que ens trobaríem, sabíem que seria un partit molt difícil, molt complicat, que ens havíem d'igualar la intensitat, ser guanyadors de duels, no? I hem vist un equip molt competitiu des de l'inici, i felicitar els meus companys perquè la veritat que han fet un partit molt complet en un camp difícil, i el del penal ha sigut la guinda, no? del treball que han fet al camp de la Morevieta.
Per la seva banda, el Barça es va imposar l'Ourense per 3-0 amb una exhibició de joc de Toni Fernández. Als seus 16 anys s'ha convertit en el jugador més jove en marcar un gol en aquesta categoria. A la pròxima jornada, la Primera Federació, el filial blaugrana jugarà contra l'Unionistes i el Nàstic rep el Tarazona.
2 apunts per acabar. Sergi Martínez, a Badalona, la penya ha tornat al pavelló olímpic per preparar la Lliga Catalana de Bàsquet que disputen a partir de dimecres.
Una Lliga Catalana que arriba a la 45a edició i amb nou format per primera vegada, 6 equips, 5 de catalans més l'Andorra, competiran per endur-se el primer títol de la temporada en el pavelló d'esports de Tarragona.
I a Udal Serra tenim un apunt, una última hora, de Rafa Mir.
Exacte, el València més un comunicat on diu que li obre expedient sancionador al jugador. Tot i això, el readmet per tornar a entrenar i a tornar a jugar. Això sí, el sancionen de moment internament amb els 2 pròxims partits. Recordem que es troba en llibertat provisional perquè està investigat per un delicte d'agressió sexual.
Doncs fins aquí la informació esportiva aquesta tarda. A partir de les 7, més informació esportiva al Tot Costa. Seguim ara a la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.